Marc Reventós, secretari general de Salut. Bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Deixin que abans que res li pregunti per la missa d'aquest dissabte a la Sagrada Família, que ara en parlàvem amb l'Albert Batlle, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. El Procicat hauria hagut de prohibir aquesta celebració, doctor?
Bé, el Procicat no en va tenir en cap cas coneixement d'aquesta celebració. És una celebració que ve d'aquesta actuació que farà el Departament de Salut. Està encaminada a esbrinar si realment es complien les condicions doncs, que emana les diferents resolucions que estan actualment en vigor, entre elles la més recent, la 2017-00. Però més enllà d'això hi ha un element que jo crec que és un element d'oportunitat, no? Si bé, encara que la missa complís amb tots els requisits que se li demanen, perquè aquests requisits consten en una normativa, segurament, o segurament no era el moment de fer aquesta celebració. Estem demanant a la gent que limiti tant com pugui la seva mobilitat, que la limiti tant com pugui, i aquesta era una celebració que segurament s'hagués pogut posposar, perquè bé ho ha fet la catedral de Manresa en aquest sentit, i per tant jo crec que l'element fonamental de crítica és aquest. Era un esdeveniment que va provocar la mobilitat de més de 500 persones cap a un únic punt i que segurament s'hagués pogut fer en un altre moment en què el context epidèmic fos molt millor.
Per tant, era il·legal?
Il·legal no ho era, perquè realment doncs,
immoral?
No tocava. Era una celebració que no tocava, en el moment epidèmic en què estem. No,
però llavors de qui és culpa, doctor? Jo sé que el doctor no ha de donar qui és responsable o qui no és responsable, però perquè ens entenguem, això és culpa de l'arquebisbat, això és culpa de la Generalitat, això és culpa del que diu la Constitució espanyola, això és culpa dels... De qui és culpa?
Bé, la Constitució espanyola certament empara la llibertat de culte com un dels drets fonamentals i el posa per davant de qualsevol altre dret o principi rector de la Constitució espanyola. Per tant, aquí tenim un primer element a tenir en compte. El Reial Decret d'Estat d'Alarma no permet el tancament dels llocs de culte, permet la limitació del seu aforament i vam fer ús d'aquesta potestat. Però, per tant, des d'aquest punt de vista, estrictament parlant, segurament no podem parlar d'una acció il·legal. Caldrà veure si realment es van complir tots els elements que demanen les resolucions, en concret doncs, el tema distàncies, en concret el tema desplaçaments i perímetres de cap de setmana, però més enllà d'això és un tema de missatge, és un missatge del tot desalineat amb el missatge que des de les autoritats sanitàries, des del govern de la Generalitat en ple s'està donant i que, entre d'altres, provoca que hi hagin molts sectors que estiguin profundament damnificats, no? Per tant, entenc que el gran problema és aquest, és que l'arquebisbat de Barcelona no va tenir la sensibilitat d'adequar la celebració, els seus actes, a la necessitat que la gent es mogui el mínim possible per sortir quan abans millor d'aquesta onada epidèmica i per quan abans millor poder començar a relaxar mesures que estan afectant a tanta gent.
Ja. Comparteix la limitació a 100 persones o un terç de la capacitat dels centres de culte que proposarà el Departament de Justícia?
La limitació del 30% ja està inclosa en la resolució actualment en vigor, però certament el que ens demostra aquest acte de la Sagrada Família és que no en tenim prou amb això, perquè aquests espais de culte que són tan grans i que tenen un aforament tan ampli, és veritat, segurament aquestes 500 persones no arriben ni tan sols al 30% de l'aforament de la Sagrada Família, però són 500 persones que es desplacen simultàniament cap a un únic punt amb tot el que això genera d'interacció social. Per tant, segurament és molt pertinent establir, en vistes al precedent d'aquest cap de setmana, establir un topall màxim d'assistència per limitar encara més el desplaçament de persones.
Ja. Clar, i estem parlant que, a més, una altra cosa, amb tots els meus respectes, la Sagrada Família en plena alerta terrorista europea.
Bueno, això ja no hi entro, perquè ja no és el meu camp, però és en plena alerta epidemiològica. Estem en alerta epidemiològica, estem en pandèmia, estem en segona onada, tenim els hospitals i els centres d'atenció primària com els tenim, això ha provocat que prenguem decisions molt doloroses per determinats sectors, per tant, això no tocava, no tocava aquest cap de setmana.
Val. En tot cas, aquí sí que no sé si hi haurà una revisió del tema d'una mena de nova limitació que proposa Justícia i pugui topar amb segons quins drets fonamentals i pugui acabar als tribunals.
No és una limitació. Nosaltres entenem que no, ens ho mirarem jurídicament com tot el que hem de fer, eh? però entenem que no hi ha una limitació de cap dret fonamental, perquè simplement estem fent ús d'una prerrogativa que empara el Reial Decret d'Estat d'Alarma, que és la limitació de l'aforament. És una manera de limitar l'aforament, l'establiment d'un topall màxim, també.
Clar, a més, l'Esteve Giral des de Tarragona em pregunta si han de seguir fent confirmacions i actes litúrgics a les esglésies, perquè a alguns pobles del camp ja hi ha molta polèmica amb aquest tema.
Nosaltres, l'esperit és el mateix. És el mateix des del primer dia. Tots aquells actes que generin una mobilitat que no sigui estrictament necessària, és millor deixar-los per moments millors des d'un punt de vista epidemiològic. Si estem parlant dels actes ordinaris, de culte litúrgic ordinari, de les misses dels diumenges o dels seus equivalents en les múltiples religions que hi ha a Catalunya, entenem que això és el que està emparat per l'article 16 de la Constitució espanyola. Però si hi ha uns elements, unes celebracions que van més enllà del culte ordinari, la recomanació general que està en línia amb el que estem dient per altres sectors és intentar-los limitar.
Però escolti'm, jo li dic d'una altra manera, eh? Jo entro, vaig en un espai, entro, vaig, i tinc una entrada reservada, sec. Veig al meu voltant que hi ha un 30% de l'aforament aproximadament. Hi ha distància de seguretat. I si cal, la gent manté higiene, però hi ha distància de seguretat. I la gent, quan acaba, s'aixeca i se'n va. Això és el que passa al teatre. Per què el teatre sí, la missa sí, el teatre no?
Bé, és que tornem al que és l'element fonamental, eh? És a dir, els llocs no són els llocs oberts o els que hem tancat, no és un tancament perquè estiguem detectant que allà hi ha focus de contagi descontrolats. No ho són. Tots els sectors han aplicat mesures per disminuir la probabilitat de contagi. Els llocs, els virus, el coronavirus, diguem-ne, no està als teatres, no està a les esglésies. El portem nosaltres. El portem nosaltres, no? Per tant, quanta més interacció tinguem, més risc de propagació del coronavirus. El problema no són els teatres, no són les esglésies, no són els cinemes, sinó és la mobilitat que això genera. I jo, per desplaçar-me a l'església, jo, per desplaçar-me al teatre, segurament utilitzaré el transport públic, segurament quan surti de l'església o del teatre em quedaré a comentar el sermó del capellà o l'obra de teatre amb un veí o veïna, una persona amb qui jo no tinc habitualment un contacte estret, no forma part del que nosaltres en diem la nostra bombolla.
Ja, però doctor, si per exemple, surt al final de l'obra, al principi de l'obra de teatre, el Joel Joan, per posar un nom a la Clara Segura, dient, escolteu-me una cosa, si us plau, feu el favor de comentar l'obra per WhatsApp, deixeu-vos estar aquí fora tothom, i algú del teatre que diu, escolti'm, fora, jo crec que aquest problema pot ser solventat.
Però segurament la gent haurà de tornar a casa en els seus domicilis de la manera que toqui, no sé, potser alguns utilitzaran el transport públic.
Sí, com a les 8 de la tarda.
Estem generant, fixi, senyor Basté, el problema no és el teatre, el problema és la mobilitat que això genera i el fet que persones eventualment amb risc de transmetre la malaltia estiguin fent una vida social més enllà de la que seria estrictament necessària o essencial, que és avui en dia fonamentalment el treball i l'educació. Això és el que ens permet controlar una epidèmica, i no ho diem nosaltres, eh? Ho fan tots els països europeus d'aquesta manera. No hi ha cap país que en plena segona onada epidèmica estigui fiant tota la seva estratègia de control a fer més testos i a fer més rastreig. Cap ni un, perquè això té limitacions. El virus, la velocitat de propagació de l'epidèmia és directament proporcional amb el grau d'interacció social que hi ha en una societat. Només limitant-ho podem controlar el virus.
Doctor, tenen manera de saber quines són les mesures que més estan funcionant en aquests moments?
Doncs comença a haver-hi bastanta evidència publicada en estudis en altres països. Evidència nostra encara no la tenim, de manera dissecada, diguem-ne, acció per acció. És un dels projectes que estem duent a terme. Sabem, per experiència pròpia, que funciona, perquè ho vam provar a la primera onada, ho vam provar a Lleida, ho estem veient en aquests dies, però acció per acció no la tenim. Sí que comença a haver-hi evidència a nivell internacional de quines són accions que poden ser efectives, i totes, hi ha un article concret al Lancet, hi ha un article en el Nature, totes bàsicament acaben en el mateix, en aquell, les accions més efectives són les que limiten les reunions en els espais públics, les trobades en espais públics.
Per cert que l'arcabisbe de Barcelona acaba de parlar precisament sobre el que va passar a la Sagrada Família. Joan Josep Pomella ho ha fet per criticar la mesura de la Generalitat de limitar l'assistència a un centenar de persones. Ho ha dit a la SER.
Ara posarem 100 persones. Miri, jo li deia, escolti, no podem anar treballant en acció-reacció. Jo crec que tenim que treballar en sentit comú, i que és el millor. I el millor per mi, jo crec que està a l'aforament. Tant per als restaurants, com per a l'església, com per als bars. Quan se posa un aforament, perquè no és el mateix un restaurant gran que un petit, un bar gran que un bar petit, una església gran que una gran petit, no? Petita. No posem 10 persones, 20 persones, miri, posem l'aforament, segons l'aforament, guardant les distàncies, les mesures de seguretat. Jo crec que això, aquest diàleg, el que podríem establir entre nosaltres. I això és el que li he demanat tant al dels afers religiosos com a la consellera de Justícia, sí.
Omella també ha volgut demanar perdó a aquelles persones que s'hagin sentit ofeses. Què n'ha de dir, doctor?
Bé, aquest diàleg existeix, ha existit amb el cardenal Omella, la consellera de Salut, i ha parlat, i ha arribat a parlar abans, i ha parlat aquest cap de setmana, i jo l'únic que li diria és que aquest sentit comú al qual apela avui en dia, doncs potser és el que hem trobat a faltar a l'hora de valorar l'oportunitat de fer una beatificació que va conglomerar més de 500 persones. Justament perquè això ha passat, ens hem plantejat aquesta mesura, perquè entenem que potser fa falta explicar-nos millor o a través dels gestos i de les decisions concretes transmetre de manera més eficaç quin és l'esperit de la normativa.
Escolti'm, ha dit que hi va parlar abans la consellera amb l'arcabisbe?
No, després de la celebració.
Ara, i què?
Bé, van tenir aquesta conversa doncs, en els termes que jo li comentava, no? Que era una mesura segurament o una decisió o una celebració que no era oportuna, no? I bueno, va ser una conversa, diguem-ne, cordial, i es van emplaçar a continuar parlant, perquè són canals de comunicació que òbviament no s'han trencat en cap moment.
Va, d'acord. Continuem amb el tema de les restriccions i tot plegat. Avui s'ha publicat la pròrroga de 15 dies del toc de queda. O sigui, ens anem fent la idea que n'hi haurà 15 més, o si ens situem, com dèiem, al voltant del 0.7, 0.8, això podria canviar?
Bé, en relació en concret a la pròrroga del toc de queda, doncs sí, n'hi hauran per 15 dies més. És el que marca la resolució pública del DOC. Entenc que vostè es refereix a la resta de mesures.
Jo dic 15 dies del toc de queda d'ara, i la idea que poden haver-hi 15 dies més després d'aquests 15 dies. O sigui, anar a fer tot el mes de novembre.
Bé, nosaltres aquestes són decisions, ja n'hem parlat alguna vegada, que a llarg termini, i això, per nosaltres un mes en termes epidemiològics és llarg termini, doncs ens costa molt avançar. Anem pas a pas, en tot cas. Tenim la impressió que ha estat una mesura que ha tingut una certa efectivitat, ni tan sols, ni que sigui amb el que són els indicadors de mobilitat. No? Sembla ser que sí que ha impactat de manera clara en els indicadors de mobilitat, en aquesta franja de 10 a, de 10 a les 12 de la nit. Per tant, segurament és una mesura que té una certa efectivitat. En termes epidemiològics ho hauríem de començar a veure ja, perquè el que passa és que queda sumat a les mesures que vam prendre prèviament el 15 d'octubre. Per tant, nosaltres hi atribuïm una certa efectivitat, i en el context en el que estem, doncs no és una mesura de la qual puguem prescindir.
Val. El confinament perimetral del cap de setmana?
Confinament perimetral del cap de setmana, sí que tenim dades que també està impactant en la mobilitat del cap de setmana. Tenim reduccions doncs, de prop del 40% respecte a caps de setmanes previs a la instauració de la mesura. Per tant, està tenint un efecte similar en aquest cas en quant al percentatge en el toc de queda, però clar, estem parlant de, en número absolut, molts més desplaçaments que s'estan evitant.
Si les dades milloren, quina sèrie? Perquè això ho sabrem, l'impacte ho sabrem en 48 hores, dimecres, dimarts, demà, dimecres i jo ho sabré més o menys. Quines són les primeres restriccions, doctor, que podrien decaure o, si més no, relaxar-se?
Les mesures estan tenint impacte. Totes les mesures que hem pres des del 15 d'octubre estan tenint impacte. hem passat el pic de l'onada de contagis, certament, s'estan publicant els nous contagis, estan de baixada, amb un ritme molt lent, eh? Ja veieu que aquesta R, no? Ja crec que ja com que tots portem un epidemiòleg dintre ara mateix, sí, 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 tots els catalans i catalanes, doncs ja podem parlar en aquests termes. La R està baixant, però baixa molt a poc, és una agonia, va ser del 0,94, 0,93, es queda el 0,93. Per tant, l'epidèmia a nivell de nombre de contagis sí que està empetitint-se a Catalunya a un ritme molt lent, molt més lent del que ens agradaria, i això és, sens dubte, resultat de les mesures preses. I pel que fa a l'impacte assistencial, doncs, a finals de setmana passada vam començar a notar un cert enlentiment del creixement de la pressió assistencial, però enlentiment del creixement no vol dir que decreixi, vol dir que creix, però més a poc, la pressió assistencial continua creixent en el sistema sanitari, però certament sembla que de manera més matisada. Bon. Això segurament ho podem començar a atribuir a una primera manifestació dels efectes de les mesures preses el dia 30 d'octubre. Però jo crec que, des del nostre punt de vista, avançar escenaris de desescalada quan encara no hem arribat al pic de pressió assistencial ens sembla una mica prematur.
Perquè ens entenguem, per tant, que els bars i restaurants agafin més paciència.
Bé, la resolució que està actualment en vigor, que és aquesta salut de 2700, acaba el seu període de vigència aquest divendres. Per tant, aquesta setmana en els diferents estaments del govern doncs es portarà a terme el debat de què fem aquestes mesures, es discutirà a nivell de govern, es portarà òbviament també en el Procicat, prèviament s'haurà discutit tècnicament en els diferents espais de què disposem, tant el Departament de Salut com el d'Interior, que són els dos departaments del Procicat. Però la proposta que inicialment posarà Salut sobre la taula serà la pròrroga de les mesures, efectivament.
De quant temps?
Bé, això ho hem d'acabar de discutir tècnicament, però a nosaltres ens sembla que haurien de ser 15 dies, que és el període epidèmic.
Per tant, en 15 dies estarem exactament igual que avui. Si tot va com ha d'anar, en 15 dies com avui. És a dir, no hi haurà cap relaxament en cap mesura.
Home, espero que no estiguem com avui, espero que estiguem molt millor, francament.
Les mesures seran les mateixes que hi ha avui.
Bé, això és la proposta nostra de Salut, eh? En tot cas, ja saben que això té un procés de discussió dins el govern, que tot això se sotmet al criteri dels altres departaments, se sotmet al criteri també doncs, del Procicat, perquè la proposta de Salut serà la pròrroga de les mesures actuals, efectivament.
Vostè és metge amb un càrrec polític en aquest moment, ja sé que pot dir el que pot dir i no pot dir el que no pot dir i que no es pot emmerdar més el que ho pugui fer. Li pregunto per les dades de Madrid. Escolti'm, jo li dic sincerament, si les dades són les que diu Madrid, jo vull que passi com a Madrid, és a dir, que ens portin una certa alegria, perquè dona la sensació que anem per darrere Madrid, que Madrid ja ha passat el pic, que Madrid ja ho està fent i que Madrid està obert. Em pot explicar què està passant en Madrid, si ho sap?
Bé, jo de moment posaria en dubte que realment aquest optimisme que vostè em transmet de Madrid sigui realment així. Jo crec que l'apagada informativa que tenim en relació a la situació assistencial i epidemiològica de Madrid és evident, ha sortit en alguns mitjans i ha provocat inclús dimissions a la Comunitat de Madrid, no? Per tant, per nosaltres qualsevol dada que arribi de Madrid la posem quarantena, i mai més ben dit, no? És veritat, però, que hi ha alguns elements que crec que val la pena discutir. El primer és que Madrid va entrar en una onada epidèmica aproximadament 2 setmanes i mitja o 3 setmanes i mitja abans que nosaltres, eh? No sé si recorden aquell famós Consejo Interterritorial en què es va intentar fer aquell estat d'alarma específic per la Comunitat de Madrid. En aquell moment Madrid presentava incidències acumulades de més de 500 casos per 100.000 habitants. Nosaltres estàvem a 250 en aquell moment, no? Per tant, estàvem molt per darrere. Per tant, és lògic que els números de Madrid millorin abans que els nostres si van entrar en onada epidèmica abans que nosaltres. Però també és veritat que, des del nostre punt de vista i per les informacions escadusseres que rebem de tant en tant a través, sobretot, de les xarxes socials, dona la sensació que el peatge que estan pagant és el que nosaltres justament no volíem pagar aquesta vegada, que era l'anul·lació de programació assistencial no Covid. i segons arriben informacions és a finals de setembre els hospitals de Madrid estan desprogramant molta activitat assistencial no Covid. Això ja ho vam patir nosaltres a la primera onada i ens està generant...
Sí, però hi ha una cosa que passa, doctor, que és que milloren les dades, com deia, i milloren amb els bars i restaurants oberts. Ho dic que perquè potser no sé què ens passarà amb el Covid, però acabarem morint de pena.
Milloren les dades perquè, li deia, porten dues o setmanes i mitja d'avantatge en quant a cicle epidèmic que nosaltres. Però per l'altra, milloren però a costa d'un patiment del sistema sanitari i d'una generació d'una bossa de llista d'espera que nosaltres ja vam haver d'assumir la primera onada i que aquesta vegada també per donar servei als ciutadans vam optar per no fer-ho i ho estem mantenint. Ens sembla que aquest és el model perquè no tot és Covid, no tota la salut és Covid i si em permeten segur que hi ha molts oients que ens escolten que estan patint en pròpia pell els problemes d'haver anat retrasant activitat assistencial no Covid. Això no volíem que tornés a passar i no està passant a Catalunya en aquests moments.
Ara ja tinc les dades ja del Covid d'avui, ara de seguida les llegim, però una cosa, tancar les escoles durant 15 dies per obligar els pares a teletreballar és una opció que té damunt de la taula?
Doncs la sento per primera vegada, francament.
No, les va dir l'altre dia l'Enric Álvarez, del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de l'UPC, la va explicar aquí, dient una opció és, per obligar a teletreballar, a la gent a teletreballar d'una vegada per totes, és tancar escoles 15 dies, amb la qual cosa els pares s'han de quedar a casa.
El teletreball és, sens dubte, un dels principals instruments que tenim per modular el creixement epidèmic, perquè la principal causa de mobilitat és la mobilitat laboral. I no és perquè els centres laborals s'estiguin comportant com a focus de contagis, és per la mobilitat que generen. Per tant, insistint al teletreball, utilitzar tots els instruments que tinguem, instar l'Estat a que desplegui de manera efectiva la llei del teletreball, tot això serà una iniciativa incansable. A partir d'aquí, mesures com la que vostè proposa o li van proposar, doncs ara mateix no estan sobre la taula.
Val. Tinc les dades ja i les dades són les següents. Pacients, la sensació és la que comentàvem, que és a dir, que anem cap a bé, però a ritme de tortuga. Pacients ingressats nous, 106 a les últimes hores. Pacients ingressats a la UCI, 16 més. Per tant, ara hi ha 578 pacients a les UCIs i 2.800 pràcticament ingressats. Casos acumulats confirmats a les últimes hores, pràcticament 2.000. Han baixat bastant en picat aquí, sí, que estem parlant de 1.919. Recordem que fa uns dies estaven a 4.000 i escaig, eh? En risc de rebrot continua baixant, això sí, a pas de tortuga, 27, estem ara a 670. Malauradament tenim 35 morts les últimes hores, tot i que aquí sembla que també s'ajunten amb tot, amb ingressos i tot, ara s'han afegit també a les clíniques, els hospitals privats. La R baixa una centèsima, és a dir, estem en 0,92. I la incidència acumulada a 14 dies baixa 24,76, està a 762,56. Què li sembla? Re, a pas de tortuga, no?
Anem pel bon camí, fixi's que anem pel bon camí, la RT va baixant molt lent, però va baixant, per tant, això és bona notícia, però sí que estem veient que aquesta disminució que, de l'onada epidèmica, el número de nous casos, no, està tardant en impactar positivament en la corba de pressió assistencial, que no està baixant, els nous casos estan baixant, però els ingressos es mantenen incrementant-se, no? Per tant, hi ha més ingressos ahir que abans d'ahir, però també és veritat que aquest creixement és més lent, no? Aquests últims dies estàvem assistint a creixements d'un dia per l'altre de quasi bé més de 50 pacients a la UCI, avui són 16. Per tant, està creixent, no hem arribat al pic de pressió assistencial, però sembla que ens hi estem apropant.
Val.
La qüestió és que aquest pic de pressió assistencial serà a uns nivells de pressió assistencials altíssims.
Sí, quan preveu
ja
això?
No ens interessa només mantenir arribar al pic, que ens interessa, sinó sobretot baixar.
I quan serà el pic?
Bé, això és difícil de saber. Nosaltres tenim models predictius que ens informen que serà mitjans finals aquesta setmana, segurament. El pic de pressió assistencial, és a dir, el moment en què tindrem d'aquesta segona onada més pacients ingressats en els hospitals i a les UCIs. però serà un pic altíssim, és un pic que no és compatible amb el manteniment de l'activitat assistencial ordinària dels centres sanitaris. Per tant, necessitem desescalar ràpidament també aquesta pressió assistencial.
Val, escolti'm, centres esportius i gimnasos, què farem? Perquè hi ha una segona pandèmia, que és la pandèmia mental. Hi ha molta gent que necessita... No, pot fer esport, pot córrer, sí, però hi ha gent que no corre, hi ha gent que va al gimnàs. Necessitem va al gimnàs a fer moviment, bàsicament la gent més gran, que no surt a córrer, però sí que va al gimnàs. Gimnasos, centres esportius, això preveuen quan es podran obrir?
Bé, és el que li comentava abans. Jo crec que quan es donguin les condicions objectives i de seguretat per iniciar la flexibilització de les mesures... tots aquests sectors que avui en dia estan assumint, estan pagant un preu altíssim, però és un preu que gràcies a això realment les coses estan millorant i estan tendint a la milloria, tots aquests sectors hauran de notar una certa flexibilització.
Quan?
Nosaltres ja ho vam viure la primera onada, La primera onada tenia molt clar quan havíem de desescalar. Teníem molt clar que aquesta desescalada no podria produir-se abans que no constatéssim un destensionament persistent del sistema sanitari.
Però perquè ens entenguem, si això ho noteu, què és el primer que s'obrirà? El primer que, per no fer com va passar a la primera onada, que es va obrir les portes perquè tothom sortís amb estampida, és a dir, què és el primer que s'hauria de resoldre? Quines són les primeres portes que s'haurien d'obrir?
És que aquest és un dels elements que els dos departaments del Procicat, Salut i Interior, estem començant a estudiar, no? Per això implica fer un pla de desescalada. Per fer aquest pla de desescalada ens serviran molt les dades que estem recopilant sobre els efectes atribuïbles a les diferents mesures. Per tant, això ara mateix està en la taula dels nostres experts i en el moment que sigui oportú, doncs lògicament es comunicarà públicament, perquè entenem que és lògic i necessari que la gent sàpiga per on transitarem durant la desescalada en el moment en què
es
pugui produir.
Quan parla de la desescalada i de quan parla de la comparació i quan parla de... Hi ha una cosa que la gent ha de saber, em deia vostè, la gent ha de saber, jo li pregunto perquè la gent no ho ha de saber. Diu que arribarem al pic de pressió assistencial a finals d'aquesta setmana. Si ho comparem amb el mes de març, aquest pic de quina magnitud és? És molt similar o és molt menor?
En quant a número de pacients ingressats i als hospitals, segurament és menor. La pressió a nivell dels centres d'atenció primària no té res a veure, és molt més alta. L'atenció primària, aquesta segona onada, és qui està, diguem-ne, suportant o absorbint la major part de l'embat assistencial, perquè, per sort, doncs, tenim molt més coneixement de la malaltia i, per tant, doncs, la gestió que en fem doncs, també és una gestió no és tan agressiva sanitàriament, no? I això vol dir doncs, que l'atenció primària és qui es queda amb la major part dels casos nous diagnosticats de Covid-19, no? Per tant, en aquest cas, la pressió que està suportant l'atenció primària, que a més d'això hi hem de sumar les residències i hi hem de sumar els diferents cribatges que fa l'atenció primària i hi hem de sumar l'activitat assistencial no Covid, perquè si en els hospitals ens plantegéssim desprogramar, l'atenció primària no pot desprogramar. L'atenció primària no desprograma. Per tant, en aquest cas, la pressió sí que és molt més alta en aquesta segona onada que la primera.
Va, ara si deixem preguntes tertulians, que tindrem uns 20 minuts, un quart d'hora, 20 minuts per poder respondre. Però una última història, el ministre Illa va dir l'altre dia que si algun dia es fa un confinament domiciliari global... un confinament domiciliari seria a nivell global, és a dir, seria per totes les comunitats autònomes. Jo li pregunto, escolti'm una cosa, després de tots aquests sobreesforços que estan fent aquí comparativament amb altres comunitats autònomes que no penso dir el nom, aviam, si acabarà ser cornut i pagar el beure.
Bé, doncs això ja ho vam viure. Això ja ho vam viure en Madrid. Quan Madrid no es volia perimetrar, quan Madrid no es volia confinar, nosaltres ens vam veure obligats a adoptar unes mesures que nosaltres creiem clarament insuficients. No? Jo crec que Catalunya sempre és millorable, però a Catalunya les coses s'han fet bé, s'han fet amb anticipació, s'han fet amb proactivitat. La prova és el resultat que estem seguint aquestes últimes setmanes o dies en relació tant al nombre de contagis com al ralentitzament de la pressió assistencial. I, per tant, ara ens toca perseverar les mesures i especular amb noves mesures restrictives quan les que estem duent a terme estan provocant efecte, ens sembla fora de lloc, francament.
Va, anem a fer les preguntes. Aviam, Màrius Carol.
Bon dia, doctor. I jo volia saber una mica com està el tema de les residències. Les residències, l'altre dia jo parlava amb un expert, avui pràcticament parlar d'experts, tots, com deia vostè, ens sentim experts, i ens atrevim molt fàcilment a dir segons quines coses, no? Però em deia que potser el interessant hauria estat que es haguessin confinats els metges, els assistents a les residències, però no trobant-se amb el problema que ens vam trobar. No té la dimensió que va tenir en el seu moment, però les residències encara són un focus important de l'existència de la Covid, no? I d'efectes, en fi, finalistes.
Ho són. De fet, també ho hem notat, en aquesta segona onada, un dels àmbits que s'ha disparat i que realment l'havíem aconseguit preservar durant tot l'estiu, malgrat que haguessin anat incrementant els casos a l'àmbit comunitari, han estat les residències. La proposta que, diguem-ne, que vostè adreça és una proposta que, en un context en què tinguéssim limitació de testos de cribatge, poca capacitat de laboratori clínic, seria una possibilitat plantejable, i de fet és una solució per la qual van optar moltes residències durant la primera onada. No estem en aquella situació. Tenim molta més capacitat de testatge i de laboratori clínic, i per tant aquesta seguretat que dona el confinament dels treballadors dins el centre residencial la podem tenir també a través del testatge dels professionals d'atenció directa, que és la pràctica que estem duent a terme des del principi d'aquesta segona onada, ben bé des de mitjans del mes passat.
Pilar, Raola.
La veritat és que, a veure, molt d'acord amb tot el tema de l'Església, no sé si en parlarem després, doncs així el deixo, perquè em sembla molt immisericorda, per utilitzar un terme bíblic o un terme religiós, l'actuació que ha tingut el bisbat i tot el que ha passat després. Però respecte al tema que comentàvem, clar, escoltant el doctor Ramon Tol, la veritat és que se'm fa molt difícil com a ciutadà de peu, que evidentment no, ni en soc experta ni en sé res més enllà dels cursos accelerats que fem durant aquest temps, a rebatre res. És a dir, ho escoltes i disciplinadament doncs dius, mira, he de prendre les mesures que em diuen que he de prendre. Però el que sí que sempre em posa en prevenció és que escolto la voluntat i la lluita contra la pandèmia sanitària, però sense mesures correctores per evitar la pandèmia econòmica. I aleshores, tot el que estàvem comentant de això està funcionant molt a poc, no sé què, no sé quantos, home, jo continuo no entenent per què es pot anar a les fàbriques i no es pot anar al matí a prendre el cafè. És a dir, i costa molt d'entendre-ho, perquè vostè em deia, no, el desplaçament a la feina s'està demostrant que no puja el pic. I anar al restaurant al migdia, ja no li parlo de la nit, potser caldria només obrir matins. Perquè jo crec que, sincerament, molt alegrement, s'ha castigat de manera molt fulgurant i molt dura a un sector que és molt primar, que és molt precari. És un sector de pimes, és un sector de famílies, és un sector petit. No estem parlant de grans empreses, estem parlant de cosa molt petita, però d'un teixit productiu que va per tot el país i que és fonamental per l'equilibri econòmic del país. I aleshores, clar, no n'hi ha prou dient, ja sabem que hi ha sectors que estan fent un gran sacrifici. No, s'estan ensorrant. I per molt que jo li compro tots els arguments, com no puc fer altrament, perquè estic davant d'un expert i jo no sóc ningú, jo li compro tots els arguments i no cal dir la bona intenció per la qual es prenen aquestes mesures per lluitar contra la pandèmia. I tot i així continuo no entenent per què no es pot anar a fer un cafè al matí. Perquè, escolti'm, el desplaçament massiu per al transport públic no és per anar al bar de baix de la feina, el transport massiu és el per anar a les grans fàbriques o les grans empreses, que òbviament han d'estar obertes, perquè si no ens ensorraríem. Resumint, si em permet, tot allò que vostè deia fins ara, tot el que vostè deia de, s'ha demostrat que la mobilitat, el no sé què, el no sé quantos, incideix directament en la pandèmia, per tant hem de restringir-ho, valdria per un confinament total. Com que el confinament total no el podem fer, vol dir que vostès mateixos ja han fet una correcció econòmica i han dit, clar, per lluitar tots a casa, això no és possible perquè enfonsem l'economia. Molt bé, anem a treballar. Doncs aleshores facin el corrector també en aquest sector, que no entén per quin motiu se l'està ensorrant econòmicament. Sincerament, li deixo amb aquesta frase. Vostè està a la feina i baixa a prendre el cafè a la cafeteria de davant, una empreseta del pare i el fill. I això és greu? Això no es pot fer?
No,
em costa d'entendre.
Bueno, jo per començar no vull que se m'atribueixi el títol d'expert, eh? Jo crec que experts, em sembla que ho deia el senyor Carol, d'experts en el coronavirus, i n'hi ha molts i no n'hi ha cap, perquè és un virus doncs, que realment fa molt poc que el coneixem, n'estem aprenent constantment, d'una onada epidèmica per l'altra provoca canvis. L'únic és que sóc una persona que m'ha tocat prendre, estar en un lloc determinat i prendre unes determinades decisions, i la meva obligació és fer-ho el màxim d'informat possible, però d'experts en això, jo crec que no ens podem ningú atribuir aquest títol.
És que nosaltres, sense...
No ho tinc clar, no ho tinc clar, però jo crec que ara tots nosaltres hem alterat la nostra vida quotidiana i som tan profundament conscients del que impliquen els nostres gestos quotidians a l'hora d'abraçar algú, del risc epidemiològic que això comporta, que en el fons tots ens hem convertit en uns petits experts ara mateix en epidemiologia. Però bueno, és igual, en tot cas és una discussió que crec que també és rellevant en el sentit de dir que la gent que estem en aquests llocs prenent decisions doncs són decisions que moltes vegades són difícils, són decisions que estan basades en evidència que cada vegada tenim més, però que sempre hi ha ombres i hi ha incerteses, i per tant, sens dubte, sempre es poden millorar, i ho és el que intentem fer a cada onada epidèmica. I en relació al tema dels bars i restaurants, doncs som molt conscients del grau d'afectació social, econòmica, empresarial d'aquesta decisió, és així, i efectivament doncs és el que li deia abans al senyor Basté, ens creiem amb el deure polític de la que puguem, a la que es donin les condicions de seguretat, no abans, perquè tampoc ens hem de voler disparar trets al peu i provocar desescalades accelerades que ja la vam viure el mes de maig, i que de fet ja inclús l'editorial de revistes científiques com el Lancet van criticar que es desescalés de manera tan accelerada el mes de maig. No tornem a repetir vells errors, però en el moment en què ho puguem fer, en el moment en què puguem desescalar i tinguem garanties de seguretat, el sector de la restauració no podrà quedar al marge, encara que siguem conscients que és el sector que té, per la seva raó, pel seu negoci, per la seva quotidianitat, té els riscos més alts d'interacció de persones de bombolles diferents. Però ho haurem de fer, perquè a més és un sector, nosaltres ens hi hem pogut trobar recentment, diverses vegades, és un sector que està disposat a adoptar molts patrons d'organitzatius que minimitzin tant com es pugui el risc que comporten. Per tant, no els podrem deixar fora d'aquesta flexibilització, i si em permet, de fet, si ho han notat, en aquesta pròrroga del toc de queda ja introduïm un cert element de flexibilització també a petició del sector, que és que puguin romandre oberts fins a les 10 de la nit pel menjar per emportar, no? Fins a l'actual, fins a la mesura que estava vigent fins a aquesta nit passada havien de tancar les 9 del vespre, i en aquesta pròrroga els hi allarguem una hora, perquè també ens van comentar que era un, que això no impacta la mobilitat, certament, però que els hi permet servir sopars a la gent que torna de la feina abans que arribin al domicili, no? Per tant, ens va semblar una mesura que té molta lògica, que ens van transmetre que per a ells significaria un cert valor d'oxigen. Doncs fem-ho perquè els hi devem, perquè és el sector que està fent l'esforç més important, i els hi devem aquests gestos que puguem fer.
Antonio Baños.
Sí, dues curtetes. Una, com funciona i com està anant la incorporació de la sanitat privada dins del sistema assistencial general, i el tema també del preu a pagar per llits, que ja sabem que la primera onada va generar certa polèmica, i la segona, també molt concreta, les notícies aquestes ja d'una variació del virus a Dinamarca, són certes, estan contrastades, pot arribar aquí, se sap alguna cosa?
Bé, en relació a la primera pregunta, la instrucció que es va signar la setmana passada és una instrucció paral·lela de la primera onada, i el que significa és que transitòriament, i sempre que se'ls necessiti, no de manera per defecte, sinó en cas que se'ls necessiti, els recursos privats es comportaran com si formessin part de la xarxa pública i, per tant, doncs se'ls hi pagarà igual que se'ls hi paga a la resta de proveïdors de la xarxa pública. No hi ha una tarifa especial en aquest cas, no? És una tarifa que es pagaria només en el cas que hi hagués derivació, doncs, de recursos de pacients, doncs és la sanitat pública, aquests centres d'establiments privats, i aquesta tarifa seria exactament la mateixa que es paga en la resta de proveïdors al sistema públic, que ja ho són i que ho són per naturalesa, diguem-ne. I en relació a la pregunta sobre Dinamarca, ho hem llegit, és una mica el que dèiem abans, no? Aquest coneixement que canvia, que és un coneixement, doncs, que sempre hem d'anar amb prudència. Ho seguirem. Nosaltres a dia d'avui a Catalunya no tenim evidència que el virus hagi tingut una mutació significativa i estiguem davant d'un virus totalment diferent del de la primera onada. Sí que detectem patrons una mica diferents, en el sentit, doncs, que aquesta segona onada segurament s'ha presentat amb elements de virulència superiors a la primera. Si recorden, no? La primera onada nosaltres sempre dèiem que a la que augmentaven el número de casos, el seu impacte assistencial es traduïa aproximadament als 7, 10, 14 dies. Això ho dèiem en l'escalada de casos. Això, aquesta segona onada, no s'ha comportat així. De fet, quasi bé vam assistir de manera simultània a l'augment de contagis, és a dir, del número de persones infectades i diagnosticades, amb l'augment de pressió assistencial. Per tant, uns elements, doncs, si vostès hi volen dir, com de més de virulència, no? Però en tot cas, les hipòtesis que hi ha sobre la taula ara mateix per explicar aquest comportament una mica diferencial d'aquesta segona onada respecte a la primera en relació a l'impacte assistencial i a la velocitat com es va transmetre és a contextos ambientals, no? Els estaríem davant d'un virus que es mou millor amb baixes temperatures, amb més humitat, amb menys període d'insolació, i també per canvis de patrons de conducta, perquè quan ve el fred i quan es fa fosc abans, doncs tendim a recloure'ns abans en entorns tancats, no? Que també tots sabem que són entorns que faciliten més la propagació.
De seguida, Alejandro, ja sé que vam tard, Alejandro López Fonte i el Pere Mas, de seguida, però és que ha dit una cosa, que és el tema del pic de la segona onada. Hi ha gent que diu que ja l'hem passat, el pic de la segona onada, però li pregunto també, clar, si encara no ha arribat el fred, que això ha d'arribar més endavant, vol dir que la tercera onada vindrà després de la segona, o no tenim ni idea?
Bueno, la tercera onada vindrà després de la segona.
És evident,
jo crec
és evident,
que
perdoni. És evident. Des d'un punt de vista numèric. No, però si hi haurà tercera, és a dir, que la distància entre la segona i la tercera onada serà molt curta.
Val, en relació al pic de contagis, efectivament, hem sobrepassat el pic de contagis d'aquesta segona onada. Això jo crec que ja ho podem dir i ho veiem en les dades. El que no hem sobrepassat és el pic de pressió assistencial. No hi hem arribat encara, que és el que li comentava jo, que arribaríem al llarg dels propers dies, segurament. En relació a la tercera onada, nosaltres ens posem en l'escenari que hi haurà una tercera onada.
Quan?
Hi haurà una tercera onada. Quan serà aquesta onada? De moment no li puc avançar perquè no tenim aquest nivell de predicció, ja li comentava jo que...
Però estem anant més al gener o al desembre?
Tot depèn de la desescalada. És a dir, nosaltres estem veient que aquesta desescalada en número de contagis s'està produint de manera molt lenta, massa lenta, ens situa en un nivell de risc molt important, i el que li deia abans a la seguretat, si nosaltres ara desescalem excessivament ràpid, podria donar-se la possibilitat que la segona i la tercera onada se sobreposessin i per tant no haguéssim tingut temps ni tan sols de sortir de la segona onada, sinó que abans de baixar del tot ja tornéssim a tenir un tercer pic. Això seria, aquest és el pitjor dels escenaris que podem tenir a nivell assistencial, perquè ens agafa amb una reserva de capacitat instal·lada en el sistema públic de salut i privat, ara també molt marmada, perquè ja està molt ocupada per la Covid-19, no? Per tant, a través de les mesures, la pròrroga de les mesures i les mesures de la desescalada, hem d'aconseguir que aquesta capacitat assistencial s'alliberi el suficient com per assumir una eventual tercera onada que nosaltres intuïm que serà durant l'hivern, no tenim encara escenari concret de quan es podria produir, però en tot cas és d'esperar durant l'hivern, però que quan arribi aquesta tercera onada tinguem alliberada la capacitat assistencial de la segona. Si no fos així, tindríem una situació d'una gravetat doncs, molt, molt més important que l'actual.
Alejandro.
Bon dia, doctor Ramentol.
Bon dia.
A veure, aprofitant el que ha dit la intervenció de la Pilar, a llarg termini sortirà més barat contractar controladors per restaurants que tancar-los. I com controladors ja tenen, per exemple, i poden aprofitar tenir els de la zona blava que podrien fer aquesta tasca. Vostè també ha dit que les mesures es prenen des del Departament de Salut i d'Interior. Els departaments d'Economia, Indústria i Turisme no tenen res a dir. Llavors, veurem aquest gener quines són les diferències entre Madrid i Catalunya des del punt de vista sanitari i econòmic. Qui tenia o qui no tenia raó. Sobre el tema de la Sagrada Família, li proposo que li doni la volta. Vostè té la possibilitat de fer un estudi sobre les 600 persones que van assistir i fer-los un control pandèmic. I en funció de l'evolució d'aquestes persones i dels contagis dels pròxims dies, poden fer prendre unes mesures futures, sobretot en el tema de la cultura. Uh-huh. I com a pregunta, aquesta aplicació RadatCovid, a Catalunya l'estan utilitzant? S'està utilitzant? Jo la tinc descarregada. Tenen control de les persones que l'estan utilitzant?
D'acord.
Val, a veure si puc respondre a tot. A veure, em comentava que les decisions les prenem Salut Interior, són els dos departaments que hi ha en el Procicat, no? I que, per tant, en última instància, la resolució, si vostès la va buscant al Diari Oficial de la Generalitat, la signen els dos consellers, la de Salut i el d'Interior. No vol dir que no siguin decisions que no se sotmetin a criteri del govern, que lògicament no és així. És a dir, qualsevol mesura presa o continguda en aquesta resolució es discuteix en el comitè en el Consell Executiu del Govern i, per tant, tots els consellers coneixen abans doncs, quines són les decisions, es discuteixen les dades, es discuteixen els escenaris, etcètera, etcètera, i durant aquesta setmana hi hauran reunions d'aquestes, lògicament, per decidir sobre l'eventual pròrroga de les mesures que estan actualment en vigor i, per tant, doncs, hi participaran tots els departaments del Govern. En relació a l'estudi que em proposa Sala de Família, bé, en tot cas aquest estudi el farem, hem obert, ja ho sap, un expedient doncs, informatiu en què l'Agència de Salut Pública doncs, bàsicament d'entrada examinarà si realment doncs, es van complir totes les mesures doncs, que estan incloses i en concret doncs, si els assistents doncs, efectivament eren tots a l'àrea de Barcelona com ens ha transmès l'arcabisbat. Fer un seguiment prospectiu a partir d'ara, en aquestes 600 persones, bueno, li agafo la proposta, veurem si és possible, si és viable, però en tot cas, per nosaltres el missatge fonamental és que això, aquest acte no tocava. No toca fer un acte que englobi més de 600 persones en un punt concret quan encara no hem arribat al pic de pressió assistencial. No toca.
Una vegada
no toca
fet,
perquè és posar en risc l'eficàcia d'unes mesures.
Digues, Alejandro, ràpid, per favor.
No, que una vegada fet, pues que s'aprofiti. Hi ha 600 persones que han assistit a un acte multitudinari i pues, que s'aprofiti per estudiar si realment es contagien o no. I això pot servir pues, per obrir els teatres o no.
Estudis d'aquestes característiques se n'estan fent, de fet, o se n'han fet, o estan en projecció de fer-ho, no sé si coneixen aquest estudi doncs, que vol promoure el Primavera Sound amb la Sala Apolo, van molt encaminats a aquestes finalitats. A nosaltres qualsevol estudi d'aquestes característiques ens sembla bé perquè és legítim perseguir l'objectiu de recuperar el màxim de dinamisme en els diferents sectors. I pel que fa a l'aplicació Radar Covid, doncs està en vigor a Catalunya. Les dades de la seva utilització no les podem tenir perquè les custodia el Ministeri, però en tot cas a dia d'avui està perfectament integrat en l'aplicació amb els sistemes de rastreig de la Generalitat.
D'acord. El Pere acabarà, però abans de... Digues, Pere, perdona.
Bé, doncs bon dia, doctor. Jo li volia dir que a casa som 7 i tal com està el pati, jo crec que arribarem a Nadal bastant semblant com estem ara. La meva pregunta és, podrem fer el dinar de Nadal o dit d'una altra manera? Es preveu la possibilitat de fer una petita treva nadalenca, de dir, per exemple, que els grups siguin de 10 persones?
S'està tallant, endavant. S'està tallant, no? Sí, 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 s'està tallant, sí, sí.
Bé, sí, a casa seva, a casa del Pere Sonset, doncs és la bombolla de convivència, per tant, lògicament, poden fer el dinar entre ells i no hi ha cap problema. El tema del Nadal és un dels temes que segurament haurem d'abordar amb més tranquil·litat en aquests propers dies, perquè són unes celebracions que jo crec que tots necessitem d'alguna manera, però entre tots nosaltres hem de trobar la manera de fer-les diferent, no? Perquè pel risc que suposa, perquè ningú vol doncs, que els Reis ens portin un nou rebrot epidèmic, etcètera, etcètera, no? Per tant, entre tots haurem de buscar la manera de fer
Nadal,
la
seva manera?
Però fer-los
diferents. Quina seria la seva manera, doctor?
No m'agrada aventurar mesures i especular amb decisions, perquè jo crec que són decisions que són de molta dificultat.
Però a data d'avui, doctor Ramentol, com ho veu? És a dir, per dates, és a dir, 24, 25, 26, una mena de treva nadalenca, cap d'any una altra treva nadalenca, i la nit de Reis i el dia de Reis una altra treva nadalenca?
Bé, jo crec que el concepte treva nadalenca podríem aplicar-se, no?, en aquelles èpoques en què es decidia que entre una guerra, doncs, en els dies de Nadal fer una treva, però l'epidèmia no crec que entengui d'això, no? I, per tant, no crec que l'epidèmia ens doni una treva al Nadal. El Nadal vindrà el 25 de desembre, com cada any, i, per tant, haurem de veure en quina situació estem i amb la màxima anticipació possible prendre les decisions per tal que aquest Nadal el puguem fer, perquè tots el necessitem fer-lo, però el fem de manera segura.
I això què significa?
Això significa que, depenent del moment de la situació epidemiològica en què ens trobem a principis de desembre, haurem de prendre les decisions oportunes per tal, doncs, que, com li deia, els Reis no ens portin una tercera onada epidèmica.
Demanar que al cap d'any, per exemple, la gent faci els deures i en lloc de fer festes amb 20 persones les faci amb 6 o amb 7. I a casa.
Els principis seran sempre els mateixos. Sempre els mateixos. Mentre duri l'època de pandèmia, ens hem de mirar de relacionar sempre que puguem amb la nostra bombolla de convivència, lògicament.
Per tant, cap d'any de 6 persones?
Ja ho veurem. Jo crec que no sé si afavoreix el fet d'avançar escenaris que no els tenim controlats encara.
Sí, està clar. Escolti, i una última pregunta i acabo. El tema dels antígens, del test d'antígens, això... Li sona molt bé del que dèiem, doncs a la seva família, abans de començar la beatificació, saber exactament si ets doncs, positiu o doncs, negatiu. El teatre, exactament igual. El futbol, els que vulguin al futbol, exactament igual. Amb un concert, exactament igual. Això que és relativament econòmic i que és sobretot molt ràpid i que és bastant fiable, segons ens diuen, això quan ho tindrem ja al 100%?
Doncs el dia que realment la tinguem, el dia que tinguem els estudis que avalen la seva utilització en persones asimptomàtiques, en períodes de baixa transmissió comunitària, no és la situació actual, ara estem en una situació d'alta transmissió comunitària, per això tenim aquestes EPGs, però si el dia, afortunadament, arribem i arribarem a una situació de baixa transmissió comunitària i llavors el nostre objectiu serà mantenir aquesta baixa transmissió comunitària, si aquests testos són igual de fiables llavors en persones asimptomàtiques, no ho dubti que serem els primers a incloure-ho en el protocol. És una prova que si ha de servir per contribuir a aquesta mena de sang grial, i ara parlem en termes religiosos avui, però aquest sang grial que tots busquem, que és l'equilibri entre les mesures de contenció i la vitalitat dels diferents sectors del país, si aquesta prova hi ha d'ajudar, la implementarem segur.
Moltes gràcies, doctor Ramentol, una vegada més. Fins molt aviat i reitero molts ànims i molta força.
Moltes gràcies a vostès.